El gall del monestir, amb Joan Miquel Fernández.
Bon dia, 9 i 17 minuts. Això és la tertúlia del gall del monestir a Cugat.cat. Avui en companyia del Joan Ramon Armadàs, molt bon dia.
Bon dia.
Maria Sansa, molt bon dia. I Pasqual Dussó, molt bon dia.
Bon dia.
Avui som tres, bueno, quatre, comptem amb mi. El Josep Maria avui no podia venir. I així que ja l'esperem dijous que ve. Mira que avui teníem encara aquesta telenovela que havia avançat fa dies, que roda, s'està rodant al Parlament. I ahir...
Ciència ficció, és.
Ciència ficció. Això depèn a qui li preguntis, et diran ciència ficció, unes altres novel·les romàntiques.
Home, o... Però veig molt de misteri, també.
I misteri, també. I misteri, també. Ahir teníem aquesta reunió entre la CUP i Junts pel Sí. La CUP finalment rebutja l'última oferta de Mas de diluir la seva presidència. En aquesta reunió qualifica la Vanguardia d'infructuosa entre Junts pel Sí i la CUP per intentar reconduir la investidura d'Artur Mas en la segona votació, recordem que comença avui a les 10 del matí, i que en aquesta proposta la coalició de Convergència i Esquerra va fer seva la idea de vicepresidències fortes, que en alguna ocasió havia deixat anar el cap de llista de la CUP, Antonio Baños. Ahir va proposar una distribució del poder al capdavant del govern de manera compartida. Artur Mas com a president, procedint per a pes a tres comissions delegades. Fórmula que encaixa amb la llei de presidència. Teníem, després, doncs, com dèiem, de la incapacitat, doncs, per investir Artur Mas de president, aquesta reunió ahir que tenia els mitjans, i suposo que la gent també molt pendents del que passava, doncs, que finalment no hi ha hagut aquest acord i passem a aquesta segona ronda. Com veieu, perquè aquesta situació, veureu avui algun miracle que algú comentava o això, aquestes postures es mantindran?
És molt difícil de dir, i tornant a les metàfores aquestes que fèiem literàries, és un bon misteri, però el que encara no hem vist és qui és la víctima.
Uh-huh.
Perquè, bé, em pot sortir al Mas la víctima i que no sigui, entre cometes, sempre metafòricament, i que no sigui vestit president. La víctima, en aquest cas, pot arribar a ser el mateix procés, que si això s'encalla i va amb unes altres eleccions, hi ha molta gent que augura que llavors l'independentisme baixaria. O la víctima, en aquest cas, pot ser els partits, diguem, que donen suport a l'estatu quo, que veurem com això hi ha un acord i tira endavant. Ja ho veurem. Sincerament, si tingués la fórmula, potser l'estaria ara mateix escrivint algun metge de comunicació, però em sembla que a hores d'ara ningú sap què passarà aquesta tarda. Sí que és veritat que la CUP es mostra, diguem, ferma amb el seu compromís de no investir Artur Mas, i per tant, si això continua així, que sembla que continuarà així, haurem de tirar la pilota endavant amb les negociacions, cosa que vol dir que avui no hi haurà president ni en segona volta per primera vegada a la història de les eleccions del Parlament de Catalunya, i aquest hipotètic acord, que jo sí que penso que arribarà, no, potser no avui, però tard o d'hora arribarà.
Tenen temps fins al 9 de gener.
I crec jo, segons també el meu punt de vista, que serà abans de les eleccions o de la campanya electoral de les eleccions al Congrés dels Diputats, perquè si no aquesta situació se'ls girarà en contra.
Pasqual.
Bé, ell Joan Ramon deia la víctima. I, bueno, deia víctima i l'assassí.
Aquesta és una altra. Tota la novel·la necessites un assassí. O sí, sí, el culpable. O, sí, sí.
Culpable.
Inaugurem el club de lectura aquí.
Ja veig per on va, per això.
No, jo només com tu parlaves de la víctima.
Pot ser un suïcidi.
També.
Ah?
També.
Ja. Això no sé si...
Pot ser un suïcidi.
Sí. No, bé, jo crec que avui no sortirà investit president. A mi em sembla que, a veure, jo crec que en aquest aspecte, tot i que digui la CUP ja ho ha avisat i no sé què, i és cert que des del primer dia va dir que no ajudaria a investir Mas, però jo penso que en aquest moment que estem, primer és ser independentista i després ja veurem què som i a qui posem i què és el que fem. Segur que pel camí que portem no sortirà l'independentisme, vull dir, és pel camí que portem, i això em sembla que l'Artur Mas ho deia, si no hi ha capità ja pots tenir el vaixell i la tripulació, que això no surt. Aleshores, per ara, jo crec que no sé qui beneficia, és a dir, faig una reflexió i sí que sé qui beneficia, aquests retards. O sigui, aquests retards a la població ens van, diguem-ne, fastiguejant, ens van desanimant, ens van fer...
Que no siguin aquests les víctimes, no?
També podria ser amb el símil que posava el Joan Ramon. Ara, no sé a qui beneficia. De moment sí que veig que li beneficia el Rajoy.
Home, i tant. que però, ha pujat quasi un milió de vots el, des de el tot
Rajoy
el procés.
Sempre havia presentat aquesta cara indolent, aquesta cara de Tancredo, etc, etc, i ara està sortint, està traient pit i està sortint en els allò. Tant és així, i permeteu el parèntesi, que el vaig veure l'altre dia, ahir, amb el de la Morena, amb un d'allò d'esports davant del Bosque, que no sé què tenen que veure.
Una entrevista compartida que van fer a Moncloa.
Que fa aquest home per allà, aquest home que sempre feia pantalles de plasma i feia, o sigui, que no es deixava acostar.
Està en procés electoral.
Clar, toquen eleccions, s'ha de
veure. A veure, filla, doncs crec que personalment s'hagués pogut, pel trosset que vaig veure, s'hagués pogut quedar a casa, però vaja, a qui estem beneficiant amb aquests retards és en el Rajoy, estem perjudicant els catalans, els de Madrid estan encesos, vull dir, estan dient, ja són nostres, i crec que no sé qui beneficia aquest retard, tot i que sigui abans de les generals.
Abans que comenci la Maria, que ho començarà a breu a replicar això, només un petit apunt, que és que no és un retard, a veure, estem dins del termini.
Que sí, que sí.
Per tant, el termini, com deia el Joanmi, és fins al 9 de gener, quan va trigar el govern d'Andalusia a formar-se. Sí. Per tant, jo entenc els nervis del sector independentista, ho entenc perfectament. Ara, keep calm, o sigui que hi ha temps aquí, que no s'acaba el món si avui no hi ha un president.
No.
Que és la primera vegada que passa, sí, però que hi ha termini, i estic segur que pels independentistes bé acabarà si hi ha un acord i tothom estarà feliç quan això passi. Ara, que hi ha nervis, és normalíssim.
A veure, jo crec que la víctima possiblement som els catalans i les catalanes.
La víctima?
Les víctimes. Perquè tot aquest procés és allò, com deia el García, la crònica d'una mort anunciada, no? Des del dia 28 de setembre, que sabíem que els números no donaven per fer govern, quan un s'emperra amb que l'únic que diu que no el votarà com a president és el seu únic soci possible, bueno, aquí passa alguna cosa, diguéssim, algú falla.
Passa que s'ha de pactar.
S'ha de pactar.
Com ha passat tantes vegades.
I per pactar, doncs, es necessita mà esquerra i es necessita alternatives i es necessita cedir per una banda i per una altra.
Està clar.
Perquè si no es pacta. I això està claríssim. I jo diria que estem en aquesta tessitura. I mentrestant, sí que crec, com deia el Pasqual, que li estem donant vots al Rajoy d'una manera claríssima. Potser no a Catalunya, perquè a Catalunya el PP ja sabem què és capaç de fer, però sí al resta d'Espanya. Sí al resta d'Espanya. El que sortia aquest senyor que no havia sortit mai als mitjans de comunicació amb un tema esportiu, amb una cadena que no sé quina, és vots al resta d'Espanya, eh? Vull dir, no ens enganyem. I per tant, a veure, no sé si sortirà ara, jo crec que no sortirà fins al 9 de gener el president de Catalunya. Si la CUP cedeix, potser ja se'n podrà començar a casa, no ho sé. I mentrestant, jo no sé què fa Esquerra Republicana, perquè no sabe, no contesta, no els veig ni que diguin res.
Ara mateix, teòricament, dins del panorama amb el que estem, Esquerra Republicana és Junts pel Sí. Per tant, Junts pel Sí entenc que faci pinya amb la seva proposta de president, que era l'Artur Mas. Fins aquí em sembla lògic.
Però la Marta Rovira, que xerra tant sempre, no diu res.
Home, perquè estan en un procés de negociacions que jo crec que pel bé del sector independentista és bo que siguin secretes, perquè si no, si sortissin les punyalades que deu haver-hi, i punyalades normals, amb tota negociació, m'imagino, i vosaltres que teniu experiència política, jo no, jo m'hi morir des de fora, però estic segur que heu viscut negociacions tenses on semblava impossible arribar a un acord amb l'oposició o amb l'altre partit que, malgrat volgués el mateix que tu, no ho volia de la mateixa manera que tu. Això, m'imagino que estareu molt més acostumats que jo a viure situacions d'aquest tipus. Per tant,
però
la negociació avançarà.
Per negociar has de tenir cartes a la mà.
Sí. Home, I tots
no
dos en tenen.
I no es pot anar a negociar sense cartes amagades. Vull dir, que jo crec que és el que s'està fent. S'està jugant un pòquer al descobert.
Jo crec que, des del meu punt de vista, per negociar has de tenir alternatives, que és el que tu dius, cartes a la mà. Jo crec que per ara, la impressió que jo tinc és que el Mas tenia alternatives. L'última és aquesta espècie de tres vicepresidències, perquè si deia la direcció coral o la presidència coral, que sembla que era de diverses persones, bueno, ja les ha posat. Ens agrada la Neus Munté, ja l'ha posat de vicepresidència, ja hi era. Ens agrada el Raül Romeva, ja l'ha posat a la vicepresidència. Ens agrada el Junqueras, doncs ja l'ha posat a la... O sigui, jo crec que va donant alternatives a aquest, i després una alternativa que, bueno, que en el fons està fent que Convergència es converteixi en socialdemòcrata, que són tot el discurs d'investidura, és a dir, jo crec que ha baixat...
Però per això tenia un altre soci, no calia que se n'anés amb la CUP per ser socialdemòcrata.
D'acord,
però amb l'altre soci...
Però l'altre soci no vol ser independentista.
Ah, no,
clar. Ah, és Esquerra. Clar, tu des del PSC.
Home, clar,
però entendrem que amb el PSC...
Per ser socialdemòcrata, tenia un altre soci.
Ja, però és que el problema de la Convergència, si se permet la ser tan agosarat, és que sí que vol ser socialdemòcrata, però per un motiu,
però no
que és la independència.
Però no
és. Aquest és un altre tema. Però si Convergència ha fet aquest gir socialdemòcrata, és per acostar-se als sectors independentistes d'Esquerra, no als sectors unionistes d'Esquerra, o als sectors estatucuistes d'Esquerra, que és el PSOE o el PSC. Per tant, jo entenc perfectament que Convergència faci aquest gir, però aquest gir té un objectiu per ells, que és la independència, no l'estatu quo més d'esquerres, perquè l'estatu quo ja el tenen ara. I si per l'estatu quo, jo estic segur que Convergència es queda amunt de dretes.
De tota manera, a mi m'ha quedat recordar de quan estudiava, no sé què, quan m'explicaven coses i les entenia, que el colacanthus, el celacanthus, o com vulgueu pronunciar-ho, era un peix que tenia vocació terrestre. I el pobre peix volia anar, no estava content dins de l'aigua. I el pobre peix cada no sé quantos saltava a terra, patapaf, tornaven allò, saltava a terra. I em sembla que van passar algun milió d'anys fins que es va poder adaptar i ser un amfibi i no sé què. Les patacades que s'ha fotut el Zolacanthus per poder ser amfibi i després que sortíssim nosaltres, jo crec que han sigut moltes. Bueno, si no surt ara, em sabrà molt de greu, perquè crec que ara ja és el moment de que surti, però ja sortirà, vull dir, jo en aquest aspecte no m'alarmo, vull dir, crec que seria millor que sortís ara, però això ja és una cosa que està proposada i que crec que acabarà sortint.
Sentíem en aquest comentari del discurs de l'Artur Mas durant el debat d'investidura. També dèiem, potser el fet d'haver-se deslliurat d'Unió en aquest sentit li provocava potser fer un discurs...
De la meitat d'Unió només.
De la meitat d'Unió, però... O almenys del programa o ideologia d'Unió. També li havia permès potser al president redreçar una mica el discurs cap a l'esquerra, o com deia el Joan Ramon, només una qüestió de transitòria, d'independència?
Home, sense estar dins i saber com pensa cadascun, ja no dels militants, sinó de les persones amb responsabilitat de poder a Convergència, és un tipus de dretes que potser tira més cap al liberalisme, diguem, anglosaxó, que no cap al conservadorisme entès com l'entenem aquí. I Unió sí que tira més cap a aquest conservadorisme com l'entenem aquí. Per tant, a alliberar-se d'aquest tipus d'ideologies dins del partit, potser té més fàcil tirar cap a aquest liberalisme polític. I això, a lo millor, ens ho diu ell, que segurament d'ideologia interna de Convergència en sap més que jo.
No, jo el que veig és que ara, no sé si és el febrer, hi ha un congrés de Convergència per refundar la Convergència, per entendre'ns d'aquesta manera. Aleshores, aquesta refundació de Convergència, que serà més liberal o més socialdemòcrata, cap on tirarà? Evidentment, pel que jo he copsat, els joves són més socialdemòcrates i els grans són més liberals. Aleshores, el discurs aquest del president, per un objectiu molt determinat, com deia el Joan Ramon, vull dir que és per acostar-se a l'independentisme, està donant una pauta per la nova Convergència o no? O sigui, pot tenir alguna repercussió aquest discurs sobre la refundació de Convergència? Jo no ho sé. Si és així, evidentment, Convergència tiraria més cap a la socialdemocràcia. Si no és així, ja ho veurem.
Pensa que aquesta refundació que tu planteges, si va cap a aquest camí,
sí.
L'any 78 ja ho va intentar un senyor que es deia Jordi Pujol. Cap va fer la tercera via i socialdemocràcia.
Oh, jo estic segur que des de llavors ha plogut bastant, eh?
Sí, però...
Fins i tot ha nevat.
Però ha plogut, ha nevat, però el tarannà de Convergència no va ser tirar cap allà, sinó va ser tirar
però
cap a la banda del
liberal. Però estem parlant de l'any 78. O sigui,
sí,
han nascut molta gent i ara hi ha alcaldes i fins i tot consellers que en aquell moment n'hi havien nascut. Per tant, estic segur que el tarannà de Convergència, des del 78, alguna cosa ha canviat d'entrada, ara són independentistes. per explicar un canvi bastant radical.
Des de fa poc.
Sí, sí, per això et dic, està canviant, està canviant. Per tant, que Convergència faci aquest gir cap a on diu en Pasqual, no em sembla estrany.
Ja ho veurem.
I és un escenari, en tot cas, que tindrem d'aquí uns mesos, i probablement això pot canviar molt, segons com acabi ara la novel·la de misteri d'investir o no un president o un altre.
Pasqual, arriba una mica tard la refundació. Alguns, jo això ho he sentit, que era idoni per tot el tema, i precisament amb el que està rebent i condicionant Convergència en qualsevol moviment que fa, qualsevol declaració que fa, amb la motxilla que porta, inevitablement, dels casos com els de la família Pujol, alguns diuen és que potser això no s'hauria d'haver precipitat abans inclús de les eleccions del 27 de setembre.
A veure, jo diria que fins que no tinguéssim, fins que no ens haguéssim bandejat o sacsat a Unió, això era molt difícil. Uh-huh. Vull dir, jo crec que això comença en el moment en què, bueno, al fin solos, vull dir, comença en aquest moment que es pot començar a replantejar. A partir, segurament sí que vistes hagués sigut millor fer aquesta refundació abans, però és que jo crec que era relativament complicat, no ho sé, jo crec que nunca et tardes si la dicha és buena, que deia aquell. Potser sí que és una mica tard, o potser estem dintre del temps per tots els processos que havia de passar això.
És que potser, perdona.
Sí, sí, no digues, digues.
El que anava tard era desfer-se d'Unió. Tenint en compte el gir que estava fent Convergència, eh?
Sí, però qui va fundar Convergència?
Convergència d'Unió o Convergència...
Convergència Democràtica.
Home, el Trias Fargas... Per què preguntes?
No, dic, dins de la Fundació Convergència o Convergència Unió, hi ha una figura capdalt que és Jordi Pujol, i és que és la moneda de canvi cada vegada que fa una declaració, un moviment. Inclús, molta gent ha observat a la campanya de les catalanes que el fet de no estar com a candidat, sinó que hi havia el Rol Romeva que quedava en aquella quarta posició, I aleshores no havia de respondre als debats, no havia de fer balanç de govern. Precisament, segurament, si hagués anat d'una altra manera, si refundació o no ho sé, o revisió del partit s'hagués fet abans, ho hagués tingut més fàcil, segurament. Ja.
Home, ganes de sacsar-se alguna crosta del passat, suposo que sí que n'hi havia, no? Però també
a veure, no, per el que dèieu de qui va fundar el partit, jo recordo que el partit va ser una unificació de diverses seccions i el Trias Fargas era de la secció liberal.
Sí, exacte.
Fonamentalment era liberal, el Trias Fargas.
També hi havia el
liberal anglès, fonamentalment, sí. De totes maneres, jo crec que ja ho veurem amb el temps, el Joan Ramon tindrà temps de veure-ho i de comprovar-ho. Jo crec que en aquests moments la gent d'Unió que s'ha fet convergent...
tenen un partit nou, però vaja.
Tindran poder de dintre la refundació de Convergència, i si no, el tiempo.
Okay, sí, jo crec, però... no crec que tinguin la situació de 1 a 4, que és la que hi havia amb Unió abans. No crec que sigui així.
Potser és al revés, ara, eh?
Home, sí, o sigui, ara resulta que la nova Convergència la guanyarà l'antiga Unió. Home, a mi em sembla que no, eh? No ho sé, jo no hi estic pas ficat, eh?
No, això sí que es dibuixarà, perquè és el que deia la Maria. Hi ha gent que ha canviat de partit, aquí a Sant Cugat teníem sí. El cas, vull dir que, però també és veritat que hi ha una fundació d'un altre partit, que són demòcrates i que ha arrossegat a figures principals de l'estructura de Unió. Per tant, ja es veurà també si s'ha de dibuixar o no una altra federació, una altra coalició, sí, com
jo crec que ara mateix hi ha altres problemes sobre la taula.
Exacte.
Bastant més importants que no veure com serà la futura nova hipotètica Convergència i amb quins pesos tindrà ideològicament cada
o sigui, tot això ja s'espavilaran, diguéssim.
Bueno, està clar que... Però ja et dic, és que de com serà la futura Convergència, si és que l'hem de dir així, depèn en gran part que passi a les eleccions del desembre i de com acabi la novel·la de misteri de qui serà el proper president i qui governarà...
Jo penso que és important saber com acaba la novel·la aquesta que estem vivint ara.
És clau, perquè si el Mas definitivament se'l defenestra, el que està clar és que els lideratges canviaran totalment. Si el Mas no és el de fenestra, seguirà sent d'alguna manera el líder espiritual, ideològic.
El conductor, digue-li conductor.
I per tant, si segueix sent aquesta figura de líder, està clar que en aquest futur partit Mas tindrà un pes important com a mínim a l'hora de guiar, no? Si se'm permet aquesta metàfora bíblica, ara ja canviem. Ara, si el massa el de fenestra, aquesta casca canvia els lideratges i, per tant, probablement la facció socialdemòcrata que comentaves tindrà més pes, ja ho veurem.
Plenament d'acord.
Ja ho veurem.
Doncs, com deien, avui se sabrà si quedarà investit o no. Assegura doncs, que no serà així. Aleshores, ens quedaria aquesta data límit del 9 de gener. Abans, però, tenim eleccions al Congrés dels Diputats a Madrid, al Parlament Espanyol. Moviments que es diuen sobretot a nivell de Catalunya, doncs que d'alguna manera inevitablement doncs està marcant el discurs d'aquesta precampanya, precampanya de les eleccions espanyoles, amb un posicionament molt fort per part dels dos partits grans. De moment, partits grans, Partit Popular i Partit Socialista, fent aquest front de
Partit Socialista Catalunya no, eh?
Partit,
no és partit gran,
el PSOE,
ara mateix no és partit gran.
El PSOE, entenc que podem encabir aquí dins també el PSC, si no hi ha canvis, i crec que no hi els haurà, de cara a les eleccions del 20 de desembre. Front Comú, contra tot el que està passant a Catalunya, sobretot contra aquesta declaració de ruptura, desconnexió, que havia aprovat el dilluns al Parlament de Catalunya. Les darreres enquestes tornen a situar el bipartidisme amb molta força. Jo no m'atreviria a dir si es desinfla o no el partit d'Albert Rivera. El de Podem, sí que és veritat que almenys portem una setmana, és que ja comptem les coses per setmanes, que estan una mica no sé si estan preparant alguna cosa, però de moment retrocedeixen des de molts punts de vista.
Però tu fixa't que ha deixat de sortir a totes les tertúlies dels mitjans de comunicació privats. I les tertúlies donen molt de sí.
No sabem l'efectivitat, però és veritat
Baños
que la visibilitat...
El senyor Baños es va fer amb tertúlies de TV3, vull dir, no ens enganyem. El Podemos ha deixat de sortir a les tertúlies des de fa temps. Surt l'Albert Rivera cada dia a totes les tertúlies de les televisions privades.
El que volia dir és, precisament, aquest front comú, per exemple, de posicionament ferm dels dos partits, en aquest cas, bon enteniment entre els dos caps de partit, això suposa, per exemple, en el missatge vist des d'Espanya, que pot beneficiar el bipartidisme, aquest front comú cap a Catalunya, cap a la resolució, volíem dir, que ha aprovat el Parlament de Catalunya, perquè coincideix una mica els temps, però...
Jo crec que, perdoneu, l'Albert Rivera és un soci del PP, típic i clàssic. Per tant, no sé per què li beneficia al PP deixar de veure's oficialment amb el senyor Rivera. Possiblement perquè no el cataloguin com a soci seu, no? És més fàcil de fer veure que no ens coneixem i així cada un que voti el que vulgui. No ho sé, és curiós. Ja veurem què fan els espanyols, no?
Jo crec que ni a Ciutadans ni al PP els hi convé ni els hi agrada que els posin al mateix sac. Cosa que fa el PSOE cada dos per tres, com és obvi, a l'hora de fer discurs polític. Ara bé, jo estic segur que ha arribat el moment, si Ciutadans pot escollir si fer un president al Rajoy o fer president a Pedro Sánchez, escollirà Pedro Sánchez. Per un tema, i ja ho veuràs, i si no ens juguem un esmorzar. Si pot escollir,
Un bon esmorzar, sí.
La forquilla que n'hi ve, que mai cobro, si no m'ajuda mai el cobro. Però vaja, igualment, per què? Perquè a Albert Rivera li interessa vendre que és, diguem, la clau de canvi, no? Ell és el gran...
Li interessa les properes generals.
Correcte.
No aquestes, les properes.
Sí, i home, el que està clar és que només el pas que ha fet a la política espanyola d'aquesta manera i el que li auguren les enquestes és un pas exitós cap a la política espanyola, que home, òbviament no guanyarà.
IBEX 35.
Com?
IBEX 35.
Ah, bueno, on apunti més endavant ja ho veurem, no ens fiquem en futuribles, ja direm, de feines més enllà de la política. El que jo vull dir és que a Albert Rivera li interessa vendre's com que ell és el canvi. I si pacta amb Rajoy, que probablement ideològicament li seria més proper, no es ven com el canvi, es ven com afavoreixo el continuisme. En canvi, si pacta amb el PSOE, i a més el PSOE ja s'encarregarà de collar-lo, a la seva manera, perquè, per exemple, sí que el PSOE vol reformar la Constitució, i l'Albert Rivera també, però la reforma que vol fer Ciutadans és part d'alguna manera que totes les comunitats autònomes siguin com la Rioja. Per tant, això ja veurem com ho accepta el PSOE, perquè pot ser que el PSOE hagi de passar per aquest tubo de si la reforma de la Constitució, però tot això que dèiem del problema català no ho eliminarem amb més atenció a Catalunya, sinó amb menys, que és el pla de Ciutadans. Que jo en aquest cas per això penso que està més proper al PP que al PSOE, perquè jo no crec que el PSOE vulgui fer una reforma de la Constitució, diguem, per retirar competències i atribucions que tinguin les comunitats autònomes. M'ho imagino, no ho sé. Però, en canvi, jo crec que l'Albert Rivera ja ha deixat ben clar que les comunitats autònomes han de ser totes iguals. I el finançament ha de ser per tots iguals. Per tant, és igual que siguis Catalunya o que siguis la Rioja, en tot cas tindràs més diners perquè tindràs més població o un repartiment equivalent de lo que és la inversió de l'Estat en aquest territori, però les comunitats autònomes, això de que hi hagi diferències, ho vol acabar. I la prova més clara és que es vol petar el concert basc.
Bueno, això no ho aconseguirà ni ell ni ningú, em sembla.
Mentre, si hi ha una reforma de la Constitució...
Mentre hi hagi l'ETA. A veure, jo l'anàlisi que faig del que deies tu, Joan Miquel, és el següent. Jo crec que es va crear una alarma com a mínim mediàtica respecte als partits emergents. Els partits emergents en l'època de crisi, el Podemos, el Rivera, etc. Dient que els partits emergents seria el que ara seria important i es havia trencat el bipartidisme. Aleshores, tots els esforços, des del meu punt de vista, evidentment, tots els esforços que s'ha fet ara han sigut uns esforços entre PP i PSOE per demostrar que el bipartidisme segueix. La gent es troba més tranquil·la quan diu, bueno, aquests ja són de tota la vida, ja són els partits de tota la vida. La gent es troba més tranquil·la quan té una incògnita, que davant d'una incògnita d'uns partits emergents. Llavors han fet esforços per demostrar que el bipartidisme, que els partits de sempre segueixen sent els que tallen el bacallà. Davant d'aquesta alarma, jo crec que hi ha hagut aquest principi de reacció. Aleshores, el que deia el Joan Ramon, jo crec que ha arribat un punt, i això jo crec que ho hem estat veient, inclús diríem governs socialistes i amb governs del PP, que les autonomies les autonomies els hi molesten una mica. És a dir, al principi, amb el Suárez, tot el café para todos, el no sé què, no sé quant, escolta, jo vull educació, però jo també, jo el que tinc a Catalunya, jo els Mossos no, que no... I han hagut, d'acord amb la Constitució, han hagut d'anar, o malgrat ells, jo diria, han hagut d'anar cedint competències. Amb una estructura jacobina, com és la d'allò, s'han trobat amb que el ministre d'Educació dicta una llei i diu, ets, està envaint les meves competències. Això segurament ho diu més Catalunya que la Rioja, que ho heu esmentat vosaltres, perquè la Rioja tant se li fot, però quan, ara hi ha totes les... I diu, espera't un segon, hem passat l'habitatge, hem passat la... No sé, oi, al final manaran ells més que nosaltres. I aleshores tots, jo crec que tots els centralistes, els jacobins, o com vulgui dir-li, estan mirant de buidar competències i contingut a les autonomies. Ignoro.
Ho hem vist amb sanitat i educació en l'última data.
Ignoro perquè has parlat tu de la Rioja. Jo no sé si la Rioja
no, em refereixo no, a comunitats sí, autònomes però, petites.
Però no sé si té menys competències.
Però les comunitats autònomes, que jo sàpiga, i si no m'han canviat la llei, que em sembla que no, tenen les competències que volen. A veure, presons, el País Basc no
sí,
la té.
Evidentment.
No la té perquè no la vol.
Sí.
Aquí tenim...
Sí, però, per exemple, defensa, aquí... Catalunya no la pot tenir.
Ni la vol.
No, ja ho sé.
A veure, jo no la vull.
No és que demanin, ara vull aquesta i te la doni.
No, però, per exemple, Mossos d'Esquadra, sabem, els que vam viure la situació i alguns bastant de la vora, que el Jordi Pujol no volia de cap de les maneres tenir els Mossos d'Esquadra. Va ser una entrada per la retaguàrdia entre un ministre espanyol i algú de Convergència en aquell moment. No. I si vols et portaré papers que ho demostrin. De totes maneres, a veure, les competències en educació i les competències en cultura sí que és veritat que ens les han intentat retallar, però que és que des d'aquí tampoc ho hem fet gaire bé, diguéssim,
Sí,
tampoc ho hem fet gaire bé.
Ho dic conceptualment s'han trobat amb què dius, bueno, llavors sobre què podem manar? Si som els que fes...
Pues, Alemanya Federal...
Ja, però és que,
manen...
sí, però el problema, aquí està el tema, el problema és que Espanya, i, bueno, Espanya, perdoneu, ni el PP ni el PSOE, que són els partits que han governat Espanya els últims anys que jo recordo,
cap dels dos,
per això dic que jo recordo, perquè jo l'UCD no hi era, el PP i el PSOE no tenen cap mena d'intenció de fer una Espanya federal, no es creuen l'Espanya plurinacional, bueno, i per tant, des d'aquest punt de vista, és impossible que passi el que diu el Pasqual.
Que se la comencin a creure, perquè és l'única manera...
Ja, però és que això és molt fàcil dir-ho des de Catalunya, però és que Catalunya, a nivell de població, és un territori petit respecte a la resta d'Espanya. Per tant, és molt senot que des d'aquí alguns sectors federalistes diguin, no, és que clar, l'Espanya federal, i després vas a la reunió dels barons del teu partit, i et miren com, mira, ja arriba aquí el toca collons, saps? A dir-nos ara que hem de ser federalistes.
No tots,
però mirem, només cal mirar la reunió d'ahir mateix de la cúpula del PSOE, totalment en contra del que està passant al Parlament, de la declaració del Parlament de Catalunya, ni sentir-ne parlar, que a veure, que ho entenc, que estiguin en contra de l'independentisme, ho entenc perfectament. Fins aquí és normal. Ara bé, quan hem tingut l'oportunitat de fer una Espanya federal, a la Pollaré, que tots recordareu, jo aquí sí que ho recordo, perquè aquest sí que estava viu i tenia gust de raó, la Pollaré, l'Estatut de Catalunya, o sigui, aquella era una oportunitat d'or del PSOE per realment convertir Espanya en un país federal, perquè manaven Espanya a Catalunya i a l'Ajuntament de Barcelona i la meitat dels ajuntaments de Catalunya. Per tant, si realment s'haguessin cregut l'Espanya federal i plurinacional, l'haguessin aplicat.
Però manar políticament, Joan Ramon, tu saps que no sempre vol dir manar del tot.
No vol dir que no et creus el projecte que estàs venent.
No vol dir manar del tot.
Home, però un moment, volia... què vols dir no vol dir manar el tot? Digue'm el que hi ha...
Que hi ha poders fàctics que a vegades no et deixen fer el que voldries fer.
Qui?
L'IBEX 35.
Ah, o sigui, llavors l'Espanya... O sigui, Espanya no és federal perquè l'IBEX 35 no ho vol. Bueno, és això
no,
que estàs dient.
No és només així de simple, però hi ha més raons.
Home, penso és que si tu ets el president del govern, tens la presidència de Catalunya... més de la meitat dels ajuntaments de Catalunya, sota el PSOE, PSC, i tu creus en un canvi, el tires endavant. I en canvi, això no es va fer. Malgrat s'havia promès, i malgrat gran part de la població de Catalunya s'ho va creure, perquè òbviament van guanyar les eleccions, i el Maragall, i fins i tot el Montilla, vull dir, van guanyar. Bueno, van guanyar, van pactar, no van guanyar, però van pactar i per tant tenien el govern.
I a partir d'aquí ens va anar com ens va anar, a partir del pacte.
Bueno, però en tot cas el pacte és el que va sortir del resultat de les eleccions. I aquest pacte es va arribar sota una hipotètica promesa d'Espanya, no sé si federal, però com a mínim, amb sentiment plurinacional.
En aquell moment jo crec que no es parlava massa de l'Espanya federal.
No, pues, i la Pollaré què era?
Apoyaré l'Estatuto.
Home, i l'Estatuto què era?
No era federal, l'Estatuto.
Home, però com a mínim era un avenç en qüestions de competències i en qüestions d'atribucions de la Generalitat de Catalunya, o no?
Sí.
Per tant...
Tu abans m'havies parlat dels Mossos. Jo recordo també quan es va traspassar les competències a l'Ertzaintza, al País Basc. Que com pot ser que el País Basc, bueno, al final no sé com ho van aconseguir, perquè la situació al País Basc era absolutament conflictiva. I absolutament conflictiva estic dient que els propis bascos, la pròpia... Es pensaven que l'Ertzaintza no aturaria els moviments del carrer, de, diguem-ne, proetarres o de llonzes. I l'Ertzaintza va actuar tal. Els Mossos d'Esquadra. Tu creus que és normal que el fiscal els hagi de dir als Mossos que si veuen algun delicte que... Escolta, si els policies estan per això, si veuen algun delicte per agafar en el d'allò, jo estic convençut de que del que deia de la recentralització o del buidatge de competències, estic segur que els hi molesta molt que hi hagi Mossos d'Esquadra, que si poguessin ho tornarien... I el Xanxa, vull dir... No,
potser
no,
ara, no?
Està clar.
Un altre cop cap endintre, diu...
Però és que ara i abans, perquè és que abans els problemes era que quan el PSOE de torn o el PP de torn no podia governar perquè no tenia majoria, arribava Convergència i deia, val, jo t'ajudo, però ara em dones la poli. Jo t'ajudo, però ara una mica
el
de sanitat. Jo t'ajudo, però ara em dones una mica d'educació. I això ha estat així, i per tant, jo estic d'acord amb el que diu ell. A Espanya no li agrada aquesta situació. No, i segurament han vist que s'ha arribat massa lluny, segons el seu punt de vista, d'una Espanya unida i no plurinacional. Per tant, quan això és una realitat ja... No agrada i és massa tard.
A la uni, no recordo el professor, no sé si va ser el Joan B. Culla o un altre, però un dels problemes d'anàlisi d'Espanya, de com ha evolucionat des de la transició fins ara, ha estat que no hi ha existit mai el principi d'igualtat entre comunitats. En el moment en què el País Basc i Navarra i la comunitat foral mantenien des del 82... una sèrie de diferenciacions o privilegis, com li vulgueu dir, respecte a les altres comunitats,
jo crec que era que aquest professor deia, és impossible que això es mantingués pels segles del segle sense cap problema entre la resta de comunitats, o almenys aquelles comunitats que tenien demandes històriques, com és el cas de Catalunya.
Però això, fent això passa exactament igual que les competències que tenen els ajuntaments grans i les competències que tenen els ajuntaments petits. Són exactament les mateixes, però un ajuntament petit és incapaç d'aplicar les seves competències. I el que està clar, jo crec que el que s'ha demostrat durant tots aquests anys, és que hi ha comunitats autònomes que tampoc els interessa tenir segons quines competències, perquè no tenen capacitat per la seva model de gestió, no tenen capacitat d'aplicar-les. Per tant, és evident que cal una revisió sobre aquests temes.
Però estem parlant del tema money, del tema diners.
Sí,
és a dir,
però no només
que això era una capsa... Dic que en aquest cas, agafant com a premissa aquesta diferència entre comunitats, en el cas del País Basc i de Navarra, això és un com podríem dir, doncs és com l'inici, aquella cosa que queda latent durant un temps i que ell deia, era inevitable, no només això, que el fet d'haver construït un mapa de comunitats amb certes diferències, en el futur, i això s'ha vist ara, no només pel tema econòmic del concert basc o de Navarra, això esclata. Esclata perquè estan venent la idea d'igualtat per tots quan en realitat des del principi no ha existit. I això és el que dèiem, un dia o altre, i deia el Joan Ramon, el PSOE, havia tingut segurament la paella pel mànec en cert temps, en un moment puntual en què es podia realment tornar 8 a parlar sobre aquest tema, i no ho ha fet, i això s'haurà de solucionar, perquè ara passa a Catalunya. Però fixeu-vos com es van posar a Navarra o al País Basc els propis de militants de partits, podríem dir unionistes, amb aquesta etiqueta, quan van sentir allò de tocar el concert basc que ho proposava
Ciutadans,
però és que hi havia gent de Partit Popular que també no li sonava malament. I què va passar allà al País Basc i a Navarra?
No té gaires més anys que jo. Tot això del 78 tampoc ho recorda perquè no hi era. Per tant, si tu ara arribes a tenir ús de raó en aquesta democràcia que ens ha tocat i de cop i volta tu mires i dius, hosti, però com pot ser que aquesta gent, lo dels impostos, s'ho quedin ells, i en canvi, llavors, és vist des del punt de vista del segle XXI...
És que a nosaltres ens costa diners al País Basc.
Per això, és molt estrany, per això et dic, és que jo trobo normal que gent que d'entrada ja no es cregui l'Espanya plurinacional vegi estranyíssim el concert basc. És que no hi ha per on agafar-lo des del segle XXI. Ara, clar, en el moment que es va fer, es va fer per unes raons, hi havia unes pressions, però que ara, el 2015 o el 2000 fins i tot, aquestes pressions ja no s'acaben d'entendre, i per tant ens ha quedat una herència d'una anomalia dins la distribució tant de calés com sobretot de calés, que no encaixa. I per tant jo trobo lògic que l'Albert Rivera i Ciutadans vulguin canviar i vulguin trobar un sistema que sigui igualitari per tothom. Ho trobo normalíssim, i és més, estic segur que a Espanya molta gent això ho comprarà, perquè de la mateixa manera que ho veu estrany ell, ho veuran estrany molta gent de 40 cap a baix.
Jo el que veig, seguint el fil del que deia la Maria dels ajuntaments grans i petits, és que retornar competències és un símptoma de debilitat per part de la comunitat que sigui. Imagina't que la comunitat riojana, no sé per què pobre riojana... Que retorna doncs les competències d'ensenyament o les competències d'habitatge, i els propis seus li diran...
Perquè
no sap què fer-ne. I a més perquè necessita potser una estructura que no es pot pagar. Jo què sé, per el que vulguis. Però això es planteja com un símptoma de debilitat. A veure, jo aquí, si el Joan Miquel tingués la amabilitat de treure una copa de cava ara, doncs segurament jo li diria, mira, Joan Miquel, t'ho agraeixo molt, sé que és d'allò, però jo renuncio a aquesta copa de cava.
I jo no, eh?
Vale. Per això, tu no...
Però van per croissants o no?
Per tant, jo crec que quan diuen cafè para todos, hagués hagut d'haver molta gent que digués, escolta, que no m'agrada el cafè. Home, no et preocupis, que ja t'aniràs acostumant. Però hores d'ara, jo crec que s'estan donant compte de que no, però ara tornar-ho, que fa mal efecte, saps? Vull dir, és aquelles coses tal. I jo crec que això podria haver estat relativament resolt quan van posar lo de nacionalidades, perquè podria estar, podria haver-se de llonces, perquè pensa que hi ha moltes d'aquestes, jo personalment sóc tan ignorant que no conec quin és l'himne de la Rioja, però és que el d'Astúries el van haver d'inventar fent Astúries pàtria querida, i el de no sé què, vull dir, o sigui, és que moltes d'aquestes comunitats no tenien cap, no tenien ni bandera, ni tenien himne, ni tenien, van haver de fer-se comunitats corrents per poder atrapar les competències de les autonomies. Per tant, a mi em sembla que si estiguéssim en un sistema més racional, dirien, escolta, miri, perdoni, jo l'Ertzaintza no la vull, la policia no la vull. Això, vostè, escolta, jo l'educació mal de cap me fot a mi, no em vingui, no sé. Jo això, i així racionalitzar una mica, ara, a la tràgala, que totes les d'allò tinguin aquestes competències, i després un altre tema, que seria la supressió dels ministeris corresponents de les competències traspassades. Perquè què fa el Ministeri de Cultura? Pregunto.
Perquè se suposa que hi ha deportes, aspectes culturals...
Cultura, deportes i no sé quant.
Hi ha aspectes culturals més enllà de les comunitats autònomes. Hi ha aspectes... Per exemple, el Museu del Prado se suposa que no és una cosa de Madrid, sinó de tota Espanya.
Però no sé si saps que cada any van incrementant plantilla.
Però, a veure, com som el país... I m'agrada parlar més de país que de nació, a mi, eh? Vull dir, la paraula nació no m'agrada. Com que som en un país o uns països que incrementem les coses, és igual, en un ajuntament petit, pot que no tingui feina, però augmentarà els auxiliars administratius, no sé per què. En un país en què el Ministeri de Cultura no té per què augmentar gent, va augmentant gent. A veure, som un país desestructurat Alemanya, que és un país federal, l'educació que es fa a Dresde o la que es fa a Hamburg no té res a veure, no té res a veure, i no per això es barallen, vull dir, perquè no tenen les mateixes... No és un problema, perquè és evident que el que es fa a Baviera no té res a veure amb el que es fa al nord, no té res a veure.
Però aquí sí és un problema.
Però aquí és un problema.
Però per què? Però perquè a Alemanya s'han cregut segurament el del País Federal, aquí no s'ha cregut mai, és que tornem al principi. Aquí no, o sigui, serà un problema des del punt de vista que qui impulsa tot plegat i qui sempre ha governat, I no poso la UCD perquè ja et dic que no hi era, però PP, PSOE, mai s'ho han cregut això. Per tant, Alemanya no és un problema perquè no suposa un problema. Aquí és un problema,
doncs, perquè sí, ho hem de deixar aquí. Parlant d'Alemanya, amb el tema dels cotxes dièsel que afectava Volkswagen, 23 marques més podien també veure's afectades.
I estic segura que això serà veritat.
Això ho sabrem els propers dies. Gràcies al Joan Ramon Armadans, la Maria Sansa i el Pasqual Dussó per haver vingut a la tertúlia.
De res, que vagi bé.
I nosaltres tornem demà puntualment a 9:15 aquí al 91.5 de la FM.